Ràdio Estel.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011. Celebra aquestes festes amb el millor oli. L'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva. Amb denominació d'origen Les Garrigues, recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, 7 minuts. Què tal, amics? Molt bon dia si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia. Això és Ràdio Estel Catalunya, és Trotamundos. Obrim aquesta edició 488, com sempre, amb un caràcter informatiu gastronòmic i enològic, des d'ara i fins a una. Evidentment, no podia ser d'altra manera un programa dedicat i destinat molt a aquestes festes de Nadal, amb protagonistes que ens parlaran, tots ells, evidentment, de temes sumament interessants. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
De què parlem avui?
Doncs segurament molts dels nostres oients dinaran o soparan fora alguns d'aquests dies nadalencs. Doncs avui, si voleu una bona recomanació, no podeu deixar d'escoltar la nostra primera conversa amb el Juan Domínguez, que és el responsable del restaurant JJ, que recordem es troba al barri de Sants de Barcelona. I avui també coneixerem els vins del celler Vins de Taller, de la mà del seu responsable, l'Antoni Falcón. Hem de dir que són productes d'alta qualitat elaborats a Siurana d'Empordà, amb la qualitat del mètode que s'utilitza per elaborar els anomenats vins de garage. Parlarem, doncs, de bons vins, i en un dia com avui no pot faltar parlar de bons caves, també. Per aquest motiu, avui visitarem les caves de Giró Ribot per conèixer quins són els seus productes. La segona hora del programa l'obrirà el Salvador Gascón i els seus innumerables arrossos. Parlarem d'una interessant referència gastronòmica a Cullera. Es tracta del restaurant Casa Salvador. Avui també anirem fins a La Rioja per conèixer unes interessants investigacions al voltant de la varietat maturana. El celler Martínez Alessanco n'ha fet un vi monovarietal, el seu nom, Nada que ver. En parlarem amb la seva enòloga, la Isabel Torrecilla. I com molts sabeu, la tòfona és un element molt apreciat i més en aquestes dates. Avui ens visitarà l'Antoni Calabuig, que és el gerent de l'entitat Belfood, importadora i distribuïdora de productes trufats. I després d'una bona tòfona, ens falta una bona copa de cava, novament, segurament un dels caves de més tradició a Catalunya. El Xavier Gramona ens parlarà dels seus caves, Caves Gramona, i d'una iniciativa solidària, els beneficis de la qual aniran destinats a la investigació pel càncer de mama.
Gràcies, Sara. Doncs totes aquestes entitats, persones, protagonistes, passaran al llarg d'aquestes properes dues hores de ràdio aquí a Ràdio Estel Catalunya. Us saluden, com sempre, ben cordialment, el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez, la Sara Cruz i... Qui us parla? Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Trotamundos. Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants. Mm.
Bueno, pues aquí seguimos. Tenemos muchísimas cosas que explicaros desde ahora y hasta la 1 en punto de la tarde. Si os acabáis de incorporar, seáis bienvenidos, ¿eh? Esto es Trotamundos. Estáis en la sintonía de Radio Estel Cataluña, Radio Principat d'Andorra. Y muchos de vosotros también seguramente estáis ya pensando la solución perfecta, adecuada, ideal para las próximas fiestas de Navidad, cualquiera de los días señalados, ¿eh? Hoy os queremos recomendar un restaurante muy conocido en la ciudad de Barcelona, también muy conocido en este espacio de radio, el restaurante JJ, que no cierra, que trabaja todos los días. Enseguida ponemos concreción a este tema, porque estamos hablando de prácticamente todos los días señalados en las fiestas de Navidad. El restaurante JJ de Barcelona, Sara.
Pues vamos a recordar una vez más que el restaurante JJ está situado muy cerca de nuestros estudios en el barrio barcelonés de Sants y que abrió sus puertas hará ya casi 30 años de la mano de su propietario Juan Domínguez y de su mujer. A lo largo de todos estos años, el restaurante ha ido adquiriendo un gran prestigio gracias a la calidad de todos sus platos y al trato agradable y cercano que ofrece a todos sus clientes. Por lo que respecta a la cocina, el restaurante JJ ofrece unos platos de altísima calidad, elaborados con productos frescos y de temporada que se acompañan siempre de un buen postre y de buenos vinos. Además de sus platos de siempre, cabe decir que el restaurante JJ ofrece amplios menús de Navidad en los que se une la tradición y el buen gusto, eso sí, al mejor precio.
Gracias, Sara. Juan Domínguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y a ti, que te gusta mucho trabajar, ¿eh?
A mí me encanta trabajar. Yo nací trabajando y me encanta.
La familia, imagino que también, ¿no?
Estupenda.
Está encantado, ¿no? Nochebuena, 24 de diciembre, trabajan. Navidad, trabajan. San Esteban también. Nochevieja, la montáis gorda, importante en este restaurante. Año Nuevo, Reyes, en fin, todos los días señalados, ¿no?
Todo. Además, lo hacemos en familia y la gente que viene pues lo pasa en bomba, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a ir detallando un poco, porque cada fiesta tiene sus caracteres, cada fiesta tiene unas especialidades gastronómicas, pero sí que es cierto que tú ya los últimos años, ¿no?, has querido mantener esta singularidad, ¿no?, de abrir todos esos días señalados y de seguir dando buen servicio a tus clientes.
Exactamente.
Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que pretendéis con esos menús de días señalados.
Bueno, pues vamos a hacer lo normal, los platos que se hacen por la fiesta de Navidad, que es, pues siempre se hacen pues el pavo relleno. Nosotros vamos a hacer un pollo del Prat, que es conocido por el pollo de pata negra, ¿no? Uh-huh. Lo haremos rellenos de carne de cerdo ibérico y de piñones. También le pondremos ciruelas. Uh-huh. Haremos un pollo que es bastante bueno. Es bueno, creo que la gente que lo prueban pues les gusta, ¿no? Y luego pues haremos lo típico que se hace siempre por San Esteban, que son los canelones, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos unos canelones muy especiales, no hacemos unos canelones normales. También hacemos unos canelones que son rellenos de pollo capón con foie y le metemos calamar. Además, un mar de montaña, ¿no? Uh-huh. Que queda muy bien, ¿no? Y es un plato que es, bueno, que la gente que lo prueba pues también lo agradece.
Pero es curioso que en todos estos menús que hacéis, queréis mantener la tradición de la cocina, en muchos casos, en muchos platos, catalana, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Pero sí que es cierto la tradición, ¿no? No os vais a hacer inventos, sino...
No,
porque
no,
me da la sensación que la gente es lo que quiere, ¿no?
No, exactamente. Vamos a hacer inventos, a ver, cosas, pues, oye, también pues tenemos marisco, ¿no? Entonces, el que quiere pues marisco, pues ya, el marisco sabe que es cocerlo y servirlo, o a la plancha y ya está, ¿no? Pero, no, lo normal es la cocina tradicional, que son los platos que siempre se hacen, por esto solamente lo hacemos por Navidad, ¿no? Uh-huh. Son estos platos que son más el cochinillo, por ejemplo, el cochinillo que se hace por Navidad, pues a la gente le gusta comer el cochinillo estilo Segovia, ¿no? El cochinillo, yo cuando hago cochinillo, cuando hablo de cochinillo, no compro ningún cochinillo que pese más de 3 kilos. Si es más de 3 kilos, ya no lo quiero. Tiene que pesar 3 kilos para que sea un cochinillo lechal auténtico. Un cochinillo lechal para 3 kilos, pues son para 100 personas. Y bueno, esto es... Y luego otra cosa. Se hace y se gasta. No se hace y se tiene allí para cuando la gente lo pida, no. Uh-huh. Sí, yo lo hago al mediodía y cuando vienen las personas a comer, digo, tengo 3 raciones, 8 raciones, 4 raciones, 6 raciones de cochinillo. Y cuando se acaba, se acabó. Uh-huh. Pero el cochinillo se tiene que hacer y comer. No se puede decir, no se puede guardar y bueno, por la noche lo volvemos a mandar a cochinillo. No. Entonces ya no es cochinillo de sal, ya eso es precocinado, eso ya no es lo mismo, no es auténtico. El cochinillo tiene que estar sacado del horno y llevarlo a la mesa y partirlo con un plato. Uh-huh. Ese es el cochinillo auténtico, caliente y recién hecho, no recalentado, nunca.
Bueno, efectivamente, la tradición y sobre todo la buena gastronomía con la calidad de los productos que utiliza Juan Domínguez. Es el responsable del restaurante JJ, que hoy estamos analizando en esta sintonía de Radio Estel Cataluña. No es la primera vez, pero queríamos invitarlo en esta ocasión para que nos hablara de esas propuestas gastronómicas de esos días señalados en Navidad. El restaurante JJ, sabéis que está en la calle Mallorca 1820 de Barcelona, justo delante de la entrada del Hotel Expo, que tienen un teléfono, el 93-426-1684, y también una página web a través de la cual podéis hacer también vuestras reservas, restaurantejj.es, restaurantejj.es. Bueno, estabas hablando de diferentes alternativas, el cochinillo, los canalones, también vais a hacer espalditas de cabrito, ¿no?
También tenemos espalditas de cabrito. Uh-huh. A ver, tenemos espalditas de cabrito, tendremos bogavante, tendremos langosta, tendremos cigalas, tendremos gamba de Palamó, tendremos caracoles de mar, uh-huh. o cañaillas, como si, aquí se llaman cañaillas, la cañailla, tendremos ostras, tendremos, a ver, de marisco pues tendremos lo normal.
Pero en cualquier caso, ¿todo esto se tiene que encargar?
No.
¿Lo tenéis?
No. Esto lo tenemos. Entonces, lo único que pasa es que las personas que vengan a cenar, pues entonces, ya nosotros tenemos ya este género, ya lo tenemos. Si alguno quiere, pues no sé cómo decirte, pues, unas angulas, o quiere unas cocochas con angula, entonces ya esto hay que pedirlo, ¿no? Esto es aparte. Si quiere unos huevos fritos con caviar y foie, pues esto hay que pedirlo, ¿no? Trufa blanca, pues también, ¿no? Tenemos unos huevos que están en la carta, pero claro, si la gente dice yo quiero un huevo frito con caviar y trufa blanca, pues esto ya lo que pedimos es que nos hagan una reserva un día antes y no lo pidan para nosotros tenerlo. Porque
cuando hablamos de caviar, hablamos de caviar. ¿Eh?
Caviar, no caviar de Andorra ni de Archidona.
Que no,
no
tenemos nada que ver y nada contra Andorra.
Nada. Todo es muy bueno, pero yo caviar iraní. Y además, el beluga, ¿no? No quiero, a ver, hay otros que también están bien, pero que son otros caviar más baratos, pero que yo, eso no lo soy los que yo doy, ¿no?
¿La noche de fin de año, la noche vieja, el 31 de diciembre, hacéis algo especial?
Hacemos una cena con cotillón, damos el cotillón, damos cava, bueno, pues damos las campanas, las uvas, uh-huh. y hacemos una cena, lo que es un restaurante, no normal, ¿no? Habrá un menú, que la gente que quiera coger menú y el que coja la carta y pida lo que quiera, pero habrá un menú hecho, pues ese día pues diríamos, bueno, pues pondremos cochinillo, pondremos pollo, pondremos pescado, lubina dorada, al cava o... Porque, uh-huh. por ejemplo, ahora estamos haciendo unos platos muy buenos porque ahora está saliendo mucho pescado. Unas doradas enormes y unas lubinas enormes a un precio bastante bueno. Y esto, claro, al ser muy grandes, como no se pueden meter enteras, uh-huh. hay que venderlas por ración, pues ¿qué hacemos? Las cortamos en filete y las sacamos en lomo. Y lo hacemos al champán. Está muy buena.
Bueno, son recetas especiales, platos especiales de este restaurante JJ. El fin de año, evidentemente, algo especial, también como el año nuevo y el Día de Reyes. El Día de Reyes, el 6 de enero, también imagino que platos especiales. En cualquier caso, siempre, y más en estos días tan señalados, nuestro consejo es que llaméis para reservar vuestra mesa. Es muchísimo mejor, ¿no, Juan? O sea,
exactamente.
Te encargan una mesa para 5, para 6, para 15, ¿no?
Es igual.
A veces en estas...
Tenemos reservado, si alguna persona quiere un reservado, también hemos reservado. Uh-huh. Vamos, que tenemos tres reservados, por si alguna persona dice, no, yo quiero... Pero bueno, normalmente esto se hace comida familiares, entonces lo que interesa es que haya gente y que no estar aparte, ¿no? Eso cuando hace un comida de negocio, sí, pero para estos días es más bonito pues estar donde haya gente. Es importante, yo os voy a decir que los mantecaos me los traen de Antequera, uh-huh. me los hace un amigo mío,
sí.
que es amigo mío, me los trae de Antequera, son estupendos, y los turrones. Lo hace, ya lo conoces, la hace,
sí.
la Raquel.
Raquel, tu hija.
Que hace unos turrones que es de maravilla, hacemos unos turrones de... de varias cosas. Uh-huh, tenemos el turrón de gin tonic, que es un turrón nuevo. Uh-huh. Tenemos el turrón de almendra, el turrón de chocolate, el turrón, vamos, que son, pero son caseros. Lo que hay, todo es casero. Uh-huh. Que te guste o no, es otra cosa.
Bueno, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, Sara, ¿nos recuerdas dónde tenemos que ir? Restaurante JJ, el teléfono, la página web, etcétera. Cuéntanos.
Pues teléfono 93-426-1684, 93-426-1684 y la página web es www.restaurantejj.es.
Y la dirección calle Mallorca 1820 de Barcelona, ahí lo tenéis, el restaurante JJ. Es importante, de verdad, hacer esas reservas. Esos días muy marcados, muy señalados, pues mejor que hagáis vuestras reservas y facilitaréis el trabajo a los restauradores, a los profesionales del restaurante y os aseguraréis esa plaza, ¿no? Que a Juan no le gusta que entre alguien al restaurante y decirle, mire, no hay sitio, ¿eh? No hay sitio, pero bueno, ahí lo tenéis, el teléfono 93-426-1684. Pues nada más, Juan, espero que sea todo un éxito, que trabajes mucho, después de Navidad os vais de vacaciones, ¿no?
Descanséis un poco. Bueno, descansaremos los días.
Bueno, pues venga.
Hay que pintar.
Gracias, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga.
Y saludos, felices fiestas. Adiós.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Estany de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com. Clot dels Homs Rosat 2010. Medalla d'or al 16è concurs Girubí 2011.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un control importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Celebra aquestes festes amb el millor oli, l'oli d'oliva verge extra Baró de Maials. Assaboreix l'autèntic suc d'oliva, amb denominació d'origen Les Garrigues. Recordaràs els millors aromes i sabors. I ara també el pots rebre còmodament a casa trucant al 973 130 005. Fes la teva comanda. Recorda-ho, oli d'oliva verge extra Baró de Maials. 973 130 005. Per la teva salut i per la teva cuina. Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
L'elecció d'un bon vi, segurament en aquestes festes de Nadal, per molts es complica. Nosaltres ja fa unes setmanes estem donant diferents opcions alternatives de vins de diferents zones, ja no només de Catalunya, sinó de la resta del nostre país. Aquí a Catalunya hi ha vins excel·lents, molt bons, i a l'Empordà, a la zona de l'Empordà, evidentment, doncs, s'estan fent les coses molt ben fetes. Avui us volem recomanar un vi, uns vins, millor dit, un celler, vins de taller, que fan uns productes realment molt aptes, ja no només per aquestes festes de Nadal, sinó per qualsevol època de l'any. Vins de taller, en uns instants en parlem amb el seu responsable, amb l'Antoni Falcón.
El celler Vins de Taller està situat al cor de l'Alt Empordà, rodejat de camps d'oliveres i de blat, dos elements típics del Mediterrani que li atorguen a tots els seus productes un toc especial que, a més, els vincula a la terra a la que pertanyen. Aquest celler va néixer l'any 2002 amb l'objectiu de recuperar la tradició vitivinícola de la zona i d'elaborar vins singulars i d'altíssima qualitat. Compta amb una superfície de 4 hectàrees de vinya plantada sobretot amb ceps de Viognier, Vinyater i Merlot, i des de fa menys temps amb 2 hectàrees de les varietats de Xirà i Moscatell d'Alexandria. Recordem que Vins de Taller el vi s'elabora mitjançant el mètode Vins de Bagagash, una expressió que implica que els vins es produeixen en petites quantitats en vinyes de poques hectàrees.
Gràcies, Sara. Si a hores d'ara encara no heu fet la vostra elecció dels vins per aquests dies assenyalats, tingueu molt present aquests productes dels que parlem i analitzem ara mateix amb l'Antoni Falcón. Com estàs, Antoni? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bon dia. Encantats de tenir-te entre nosaltres, un dia tan especial com avui dissabte, 24 de desembre. Segurament tu, aquestes dates de Nadal, tens totes les novetats del celler ja disposades doncs, a ser catades, no?
Efectivament, sí, així és. Tenim els vins joves del 2011, recient embotellats. Com sabeu, els vins joves és millor prendre'ls de l'any, tant si són rosats com els blancs, i inclús els vins negres que no tenen gens de fusta també és convenient que no tinguin masses anys, perquè mantenen menys tota la seva expressió de fruita, no? I després tenim els altres vins que han passat per fusta, per barrica, i que aquest sí que, en canvi, convé, doncs després d'estar 11 o 12 mesos en contacte amb la barrica, un altre anyet que acaben de millorar i evolucionar en botella fins a que són consumits. És a dir, que ara els millors negres de criança o reserves doncs, han de ser del 2006, 2007, 2008, serien les millors anyades, no? A part de les característiques de cada any.
efectivament. Antoni, jo deia a l'inici d'aquesta conversa, en fi, doncs que ara s'estan fent moltes eleccions de diferents vins, de diferents zones del nostre país. I dic això perquè, esclar, en el moment de vosaltres posar en marxa el vostre projecte en el 2002, des de Siurana d'Empordà, imagino que també éreu conscients d'aquesta quantitat de referències, innumerables referències que tenim en el nostre país, i una mica la deriva seria anar a fer una cosa diferent, no?
Exacte, convé fer un producte molt, molt diferenciat de la resta, molt especial, molt singular, perquè efectivament hi ha quantitat de referències i alternatives. Diguem-ne que el món del vi, diguem-ne que té aquesta característica que, per una banda, és una dificultat, evidentment, però, per altra banda, els aficionats, els consumidors dels vins, també és un al·licient, és a dir, que és una cosa una mica contradictòria. Quan penses que a la península em sembla que estan classificades 20.000 bodegues, em sembla que són, i cada celler, com a mínim, té unes 10 referències. Per tant, vol dir que 20.000 per 10 són 200.000. Si això ho multipliques per 10 anyades que estan en aquests moments a la venda, estem parlant de 2 milions d'alternatives diferents. Després a cada una hi haurà 5.000 botelles, 100.000, les que sigui. Però imagina't la diversitat que hi ha. Per tant, o intentes fer alguna cosa molt singular o estàs mort, no? I llavors nosaltres, veient una mica les característiques del terreny i del clima, el que els francesos han sabut anomenar també com a terroir, amb aquestes característiques vam veure quines varietats podíem fer i que sortissin una mica de lo comú. No? I aquesta va ser una mica el punt de partida, perquè, esclar, quan comences un projecte on els anys poden ser determinants i aquest projecte el comences quan ja ets una mica gran, doncs això també és un condicionant. És a dir, nosaltres haguéssim tingut, potser, 100 anys per davant o haguéssim heredat unes magnífiques vinyes de carinyenes, de garnatxes, d'ull de llebre, doncs segurament haguéssim evolucionat per aquí a fer un gran vi amb aquests varietals. Però al no ser aquest el nostre cas, ens vam veure d'alguna manera abocats a buscar varietats que fossin interessants i donessin un bon producte en un termini relativament curt.
I és que el cas que defineix aquests vins de taller, que defineix l'Antoni Falcón, i també defineix doncs, el grup d'amics, col·legues, perquè no, sempre els defineixes així, no? Sou un grup d'amics, col·legues, apassionats de la vinya, del vi, que us heu posat doncs, en aquesta feina, bàsicament per a l'amor que teniu cap a aquest sector, no?
Sí, el projecte neix, diguem-ne, com la suma d'una colla de persones interessades pel món del vi, amb la, diguem-ne, aportació d'alguns membres del grup, de tenir una formació ja en horticultura, en edafologia, en agricultura, és a dir, que tampoc som uns nouvinguts en el sector, hi ha un nucli, diguem-ne, del grup d'amics que de professió ja som agrònoms i que, per tant, doncs, ens ficàvem amb algú que coneixíem suficientment, no?
Sí, però vull dir que no us venia familiarment aquesta tradició, volia dir això, no?
No, exacte, efectivament. Però, en canvi, hi ha que dir que, tot i conèixer la part aquesta, diguem-ne, més tècnica del conreu i de les característiques, diguem-ne, de com tirar endavant el cultiu de la vinya. Després el món, diguem-ne, del vi, des del punt de vista de l'enologia i des del punt de vista comercial, però, bueno, això és tot un descobriment també per nosaltres. Hem fet, la veritat, aquests 10 anys hem fet un bon màster en aquest sentit.
Comentàvem, Antoni, que elaboreu el vi mitjançant el mètode vins de garage, com s'escriu. Sí. En què consisteix aquest mètode?
Hi ha una tradició a França que els grans mestres de bodega, de celler, al llarg de la seva vida es van fent la seva petita vinya. Normalment són gent jubilada que han estat treballant durant molts anys, jo què sé, a Chateau Margaux, a Chateau Rochelle, per dir alguna cosa, i que quan pleguen posen en marxa la seva vinya. A vegades ho fan inclús simultàniament quan estan treballant amb altres cellers més grans, però són petits cellers molt, molt cuidadets, on l'elaboració la fan pràcticament en el magatzem, en la quadra o en el garatge. A França això s'ha posat força de moda, inclús hi ha fires només on són presents només els productors d'aquests petits cellers que en diuen banc de graix, perquè ve de que s'elabora amb un graix. És a dir, són microexplotacions de molt alta qualitat i són vins molt apreciats, perquè, clar, això és com comprar el pa amb un forn artesanal a Fortià, on veus el xicot aquell que està ficant el pa al forn i va posant la llenya per darrere i veus la pila de llenya, o un pa de panificadora, que n'hi ha de boníssims, no diré cap marca per no molestar ningú, però que tots en coneixem.
Però no és el mateix, pa... no és el mateix, clar.
Eh?
No és el mateix.
No és ben bé igual. Una baguette de panificadora recién feta, jo també me la menjo i és molt agradable, però l'altre és una altra cosa, no? Llavors, el que té aquest paladar més fi, diguem-ne, que pot apreciar això, busca aquestes produccions. Estan, no és el mateix baremar el 15 d'agost, plogui, neve, faci sol, no en faci, etc., perquè és el dia que s'ha de baremar, que agafar el raïm el dia que està en el millor grau i millor acidès. I quan tens aquests paràmetres bons, es cull. I potser no es cull tota la parcel·la, es fa una part, i potser es fa una segona passada. Es va fer tot això amb una empresa d'aquestes grans productores de vi, és impossible.
Clar,
El que passa és que aquestes empreses han millorat molt tecnològicament i avui dia tots els vins són molt bons. Ha canviat molt això. I per notar la diferència entre aquest gran celler que treballa molt bé a un celler petit o més artesanal, doncs, bueno, ja s'ha d'estar molt iniciat.
Efectivament. Estem parlant aquest matí dissabte amb l'Antoni Falcón, el responsable d'aquest celler que avui estem analitzant, Vins de Taller. Per cert, teniu una plana, vinsdetaller.com, en la que trobareu més informació sobre els productes. Anem a enumerar, si et sembla, ràpidament, Antoni, perquè estem ja malament de temps. Enumerar els productes, sí, els vins, les referències que teniu en el celler.
Sí, mira, inclús, si et sembla, podíem anar-ho pensant amb un cert maridatge nadalenc. No?
Molt bé, molt bé.
Podríem començar amb un blanc jove, tenim un blanc jove que es diu Flocs,
sí.
Tenim ja el del 2011, hi ha algun establiment que encara deu tenir el del 2010, està molt bé el del 10, però el de l'11 pues, encara és millor perquè és més fresc, allò que dèiem abans. I és un vi a base de Roussan, Marsan i un 20% de Chardonnay que cultivem en una finca a Ultramort. És un Chardonnay, tot el resto és de Siurana, però el Chardonnay el fem a casa de l'Eduard de Ribot i és un Chardonnay que ens està donant molt bon resultat. Després, ja amb un primer plat lleuger, podíem prendre perfectament un rosat. Els rosats que durant anys han tingut poc prestigi en el nostre país i que, en canvi, la joia de la corona, els tòtems, diguem-ne, els més importants, els top de moltes cases de vins o de xampanys, són els rosats. El crum de xampany més car és un rosat. I el mateix passa amb la majoria dels xampanys més famosos. Nosaltres hem fet un rosat a la francesa, ja que vam agafar el projecte inicial com a venc de graix, que dèiem abans, doncs hem seguit aquesta tradició, i al sud de França aquests vins rosats tenen un color assalmonat, gairebé grisós, i popularment es coneixen com a gris. Hi ha molts establiments que tenen vins rosats que posa gris com a comú denominador. Nosaltres aquest gris l'hem registrat i és el nom del nostre rosat. És un rosat a base de merlot i de marsalan molt agradable, de color molt claret, no d'aquests rosats molt tintats més típics del Penedès. Aquest és un rosat molt afinadet. Després, ja entrant en els plats una mica més importants, podia ser perfectament un foie, podíem prendre l'UVRM, que és Viognier Roussanne Marsan, o l'UVRMC, que és nou del 2010, que du una petita part de Cortese, els quatre millors varietals que tenim. Posats junts, fan l'UVRMC 2010, i és un vi que està tenint una crítica molt, molt bona, excel·lent els comentaris que ens estan arribant. Després, amb un plat ja més important, de caça, per exemple, podríem passar perfectament al Geum, que és un vi negre amb una petita criança, i finalment, amb un bon plató de formatges, doncs, podríem prendre l'NM, que és Merlot i Marsalan. Aquest té 11 anys de fusta, 11 mesos de fusta, i és un vi excel·lent. Ens han posat 92 punts. És el vi que tenim més ben puntuat en la guia Penyin, que, com sabeu, és la guia més important que s'ha dit a Espanya en quant a classificació de vins. Uh-huh. Tots els nostres vins han superat els 90 punts i dels 5 que vam presentar, 3 tenen 5 estrelles, que és la màxima qualificació que es pot obtenir en relació qualitat-preu. Aquestes 5 estrelles la tenen el Phlox, que és aquest blanc que parlàvem, el gris, que és el rosat, i el Geu, que és aquest negre sense criança. Uh-huh. Per tant, tenim un sortit de vins fantàstic. I amb el dolç, amb els postres, fem 700 botelletes l'any d'un vi que es diu Lea, abreviatura de Leandro, un familiar que va morir jove i que li vam dedicar aquest vi. I és un sobremadurat de Viognier, Rosani i Marsant. Un color palla durat, molt maco, molt interessant. Aquest, en la guia que han fet ara a l'Empordà, ens han posat 4 estrelles, uh-huh, i és el dir que ens han puntuat millor en aquesta guia que s'acaba de presentar.
Doncs són els vins d'aquest celler, vins de taller, que avui us hem volgut proposar una referència de vins catalans. Ens hem anat directament fins a Siurana d'Empordà, fins a l'Alt Empordà, perquè allà, en aquesta zona, doncs, allí s'estan fent les coses molt ben fetes i creiem, doncs, que són productes, doncs, que segurament, doncs, tindran molt de protagonisme a moltes llars d'aquí de Catalunya. Vinsdetaller.com, aquesta és la plana web en la que trobareu més informació, i si voleu provar, cosa que us convidem a fer, aquests vins per aquestes dates de Nadal, doncs a qualsevol establiment especialitzat amb la venda de vins. Antoni Falcón, gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estona parlant de vins amb vosaltres, i que tingueu les millors collites en aquest 2012 que estem a punt d'encetar. Gràcies, bon Nadal.
Gràcies a vosaltres. Molt bon Nadal i un bon any 2012.
Fins un altre. Gràcies, Antoni.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia. Cava Ravetllat i Vidal Brut Nature. Medalla de bronze a The International Wine Challenge 2010 de Londres. Clot dels Oms i Ravetllat i Vidal. La satisfacció d'una feina ben feta. El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione. La tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant. Per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas.
Molt bé, doncs aquí seguim en aquesta recta final de la primera hora de Trotamundos, en aquesta edició 488 d'avui dissabte 24 de desembre de 2011. Molts de vosaltres segurament doncs, ja heu fet les vostres compres, molts d'altres segurament també encara us resten unes horetes per acabar de comprar, potser els caves, ja sabeu doncs, que les darreres setmanes estem fent una sèrie d'especials i us donem informació sobre els caves més tradicionals de Catalunya i, evidentment, dels que tenen més qualitat. Un d'ells, el celler Giró Ribot. Avui volem analitzar no només un cava, que és sumament interessant, l'Avant, sinó també la gamma de productes vinculats, doncs, tal com deien, a aquesta tradició i, sens dubte, en aquesta qualitat, Sara.
Doncs el celler Giró Ribot és un celler familiar, com dèiem, situat al cor de la denominació d'origen Penedès, que disposa de més de 100 hectàrees de vinya pròpia, de les quals selecciona els millors raïms per elaborar els seus vins i caves de gamma alta. Aquestes vinyes dedicades principalment a les varietats autòctones de la regió, com són el xarel·lo, el macabeu i el parellada, segueixen un control rigorós durant tot l'any i, sobretot, durant el procés de maduració per determinar el moment òptim de recol·lecció. Cal dir que aquest celler, la Varema, es realitza de forma manual i que compta amb les tecnologies de vinificació més modernes per preservar tot el potencial que cada varietat ofereix. Per acabar, us volem explicar que durant l'any 2003 es va restaurar part de la seva masia per poder atendre millor les seves visites.
Doncs anem a saber, Sara, com són aquests caves.
Anem a saber-ho.
Eduard Sanfeliu, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. L'Eduard Sanfeliu és el director comercial de Giró Ribot. Jo deia, Eduard, que segurament l'Avant, aquest cava que vosaltres elaboreu, és un dels, en fi, punters, no?, dels caves més tradicionals del vostre celler.
Sí, sí, sí. Aquest és un projecte que vam començar fa 6 anys per fer aquesta gamma i ho vam buscar, va ser una mica sorprendre, no? En el món del cava, doncs, sempre pot sorprendre una mica més i això és el que vam buscar amb aquest producte.
I sorprendre en el món del cava a Catalunya, home, jo imagino que no deixa de ser complexa, no? Perquè hi ha tantes referències tan bones, també, que sorprendre amb alguna connotació especial ha de ser complicat, no?
Doncs la veritat és que sí, és un projecte que, bueno, vam estar durant uns quants anys fent proves, per sorprendre molts evolucions, doncs en aquests moments costa, i va ser, doncs, bueno, quants anys d'investigació, provant coses noves, fins a arribar a aquest producte. Una mica el que vam buscar amb aquest producte és, bueno, sortir una mica de la criança clàssica, i el que vam fer és, amb el Villace, començar a treballar bé amb el xardoner. Aquest alcopatge que fem és un 45% de xarel·lo, un 40% xardoner, i la resta macabeu, i el que vam fer així despatxar és aquest xarel·lo i aquest xardoner, doncs la primera fermentació de Villace, doncs fer-la amb barricàs.
Sí. Eduard, jo et volia preguntar, per què aquest nom, Avant?
Avant, bueno, doncs una mica, doncs, això és anar una mica a l'avantguàrdia, no? Així, la redacció és d'Avant, és la redacció d'Avantgard, i és una mica, doncs, estar a l'avantguàrdia. I això és el que és una cosa nova, doncs vam triar aquest nom que jo crec que va molt a gent per aquest producte.
Bé, un producte que, sens dubte, protagonitzarà moltes bones estones en aquestes festes de Nadal. Tu potser en quin capítol dels àpats el posaries? Tot i que els caves normalment mariden molt bé i aguanten molt bé tot un dinar o un sopar, no? Però sí que és cert, doncs, que hi ha particularment alguns caves doncs, més apropiats doncs, per aperitius, primers plats, segons plats? Explica'ns.
Doncs mira, aquest és el que hem aconseguit amb la complexitat que té aquest producte, que hem fet que podem fer des d'un aperitiu, quina i fins al postre. O sigui, sí que n'hi ha alguns productes que recomanaríem més o com un aperitiu o altres més per un dinar. Aquest realment, doncs, aquestes connotacions que li dona la fusta, li dona més cremositat, és un cava doncs, molt més cremós, molt més suntuós, amb molt més cos, permet doncs, començar amb un aperitiu, aguantar perfectament un dinar, i si vols també per postres, doncs aquesta cremositat va molt bé també amb els dolços dels postres, no? Amb la qual cosa, aquest sí que el podem ubicar doncs, en els tres moments de l'àpat, no? L'aperitiu, el menjar i el postre.
Vivim en una època, Eduard, doncs, en el que la imatge externa, exterior de les ampolles de tant de vi com de cava, és molt important, no? Inclús ens han dit en moltes ocasions doncs, que el primer impuls del consumidor es decanta cap a productes amb una imatge, no sé si particular, no? Diferent, singular. En aquest cas, l'Avant, en fi, us hi heu posat perquè té una imatge que trenca una mica amb lo tradicional del cava.
Doncs sí, el que vam fer és quan vam pensar en aquest producte, doncs, això, no, buscar una cosa diferent. I el que vam apostar és per fer, en comptes de fer l'etiqueta convencional, apostem per la serigrafia, amb la qual tota l'ampolla és l'etiqueta esportada de serigrafia. Tenia les seves complicacions, perquè com sabeu molt bé, el cava doncs, ha de ser la criança, el cava durant aquest fa una criança entre 20 i 30 mesos, doncs clar, hem de mirar doncs, una serigrafia que aguantés després la pressió del producte. I després va fer moltes proves, van trobar doncs, l'òptim i el millor doncs, per poder fer aguantar aquesta criança i després que sortís com aquesta etiqueta tan diferent, tan innovadora.
Innovadora, sens dubte, la imatge d'aquest cava, l'Avant, avui ens està doncs, protagonitzant aquests minuts d'informació parlant de Giró Ribot, com aquest celler tan tradicional a Catalunya. Però no només tenen aquest cava, Sara.
Doncs així, jo volia saber quines són les altres referències de caves. Explica'ns una miqueta en què consisteixen.
Molt bé, doncs mira, nosaltres una mica a part de l'Avant, que és una mica la més alta nostra, sí, a part de tenir l'Avant, tenim el cava, tenim el cava al mare. El mare això és una mica és un cava que va ser el gran ser de nostre especial, aquí també és la selecció com a l'Avant de les millors per ser les nostres, en aquest cas la Xerero, una teva avui per allà, per aquests dos caves sí que fem la collita amb caixes, perquè volem seleccionar el millor, i una mica, doncs, el nostre mare és una dedicatòria, doncs, a la meva àvia, mare com és mare al sentit de familiar, no?, de la mare de la meva mare,
sí.
I llavors amb aquest sí que hem fet un tribut doncs, a la meva àvia, no? Llavors aquí sí que busquem doncs, un producte molt especial, és un gran reserva, amb molt més cos, i aquest sí que seria un cava més per dinar. Després tindríem la gamma que tenim, la gamma d'origen, que hauria de ser una mica dels orígens nostres, no?, amb els caves que van començar, on tenim un brut reserva, un brut natura gran reserva i un rosat fet de trepat i una mica pinarrat. I com últim, un producte que vam començar l'any 99, un producte amb un cava amb ampolla blava, vam fer doncs, en canvi d'aliment i un producte diferent, vam apostar per l'ampolla blava, i també és un producte que durant el temps doncs, ha tingut més adaptació a aquest tipus d'ampolla diferent, i aquí busquem un producte doncs, més fresc, més un cava com aperitiu, per prendre entre hores, i diguem, no, amb la modernitat de l'ampolla, de l'etiqueta i d'aquest producte, doncs, dos més fes. Així, tinc una gamma ben completa, doncs, de que vol un cava, doncs, per aperitiu, caves per dinar o caves amb major complexitat com és el mare i l'Avant.
Avui és dissabte 24 de desembre, per tant, doncs, ja han arrencat doncs, aquestes festes de Nadal, molt probablement doncs, aquesta nit ja, en fi, hi ha els sopars molt especials d'aquesta nit de Nadal. No? Sí que és cert doncs, que aquesta època és una de les en fi, punteres no? a nivell comercial per als cavistes.
Sí, aquestes coses són molt importants per nosaltres. Sí que és veritat que el cava anirem de lluitar que es consumeixi durant tot l'any, que a poc a poc es va aconseguint, però no negarem que per aquesta data sempre s'haurà molt més ampolles i és una data molt important on per les ventes és, bueno,
és un, hi ha un augment important de, amb les ventes.
Sí. En qualsevol cas, Eduard, què s'ha de fer? Què heu de fer els cavistes, o no només depèn potser de vosaltres, no? Per normalitzar el consum de cava al llarg de tot l'any? Té, en fi, com saps perfectament, no? Unes èpoques molt particulars, Nadal, revetlles, aniversaris, no? Però al llarg de tot l'any encara no s'acaba de normalitzar, no? No es veu cava amb la mateixa normalitat que es veu vi.
No, no, és una lluita que tenim des de fa anys, que mirem, bueno, de mirada que sigui més un consum durant un any. Al final, el cava, molta gent li dic, és un vi que ha tornat a fermentar, no s'ha de prendre el cava com un producte de celebracions, que sempre s'ha vist tots per dates especials, que s'ha de fer, s'ha de brindar amb cava, sinó que al final és un vi més, amb una segona fermentació, que pot combinar, bueno, combinar amb qualsevol àpat, que és un producte que realment combina amb tot, es pot menjar tant amb carn, amb peix, amb pastes, o sigui, tenim els productes que sí que combinen tot i fer aquesta lluita de conscienciar la gent, no? De treure una mica el cava per celebracions, sinó al final és un vi més i anar lluitant i ensenyant una mica, culturitzant a la gent que el cava no es pot prendre a qualsevol hora.
Bé, estem a punt de tancar aquest 2011, un any que no ha estat massa bo per ningú, no? Diguem-ho així, amb aquestes paraules, jo crec que queda més suau, no? Estem a punt d'obrir el 2012. Què n'espereu d'aquest any i, sobretot, si teniu previst treure alguna novetat dins del vostre celler, tant de vins com de caves, vull dir?
Doncs mira, sí que estem pel 2012, doncs, bueno, una mica es va dissolucionant tot. Sí que és veritat que ha sigut un any una mica complicat per tothom. I el que estem fent és que el 2012 si tenim un projecte d'un cava nou, una gamma alta, amb una mica de línia de rosats, i estem fent proves a veure si ja, suposo que fa mitjans o final d'any el podem treure i també és una mica en funció per sorprendre com a l'avant. Així també uns anys ja fent proves i jo crec que aquest any doncs, ja podrem treure al mercat i tornar a sorprendre com vam fer amb l'avant.
Doncs esperem que aquest 2012, doncs tingui molt bones notícies, ja no només per al vostre celler Giró Ribot, sinó per tots els altres cellers, no? Pel bé del sector del cava, del sector del vi, doncs que en definitiva, en fi, no deixa d'haver passat un any també complex. En fi, Eduard, una forta abraçada. Gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial. Bones festes, bon Nadal i ens tornem a parlar quan tu vulguis. Gràcies, una forta abraçada.
Molt bé.
Adéu.
Que vagi. Adéu.
Trotamundos, a Ràdio Estel, el programa amb més bon gust del panorama radiofònic. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la Barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com. El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar. Jamón ibérico de bellota con la denominación de origen de esa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoríodemontanera.com. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una ballada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
Clot dels Oms Blanc 2010. Medalla de plata Challenge Internacional du Vin 2011.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem el restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número. 973 23 13 64. Pàrquing propi a tots dos restaurants.
És un garnatxa 100% i està elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte, amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, número especial de Nadal. No te'l perdis. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Penses que les neules són només per Nadal? Aleshores no coneixes les joies gastronòmiques de Casa Graupera, des del 1895 a Mataró. Aprofita ara que s'acosten les festes per descobrir-nos. Et sorprendrem? Visita'ns a www.casagraupera.com i t'ensenyarem què és una joia gastronòmica.
Davant de només establiments gourmet de tot Catalunya.
Saps què? L'èxit educatiu dels nens comença a casa i cal educar-los amb actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa o planificar el seu temps és tan important com poder comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Hem de procurar que els nens facin els deures cada cop de forma més autònoma i farem que apliquin a la vida diària allò que han après a l'escola. I és que pares i escola tenen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal tenir un contacte periòdic amb els tutors. Trobareu més informació informació, orientació i recursos al web Família i Escola. Saps què? Per a la formació dels fills, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.
Radio Estel.
La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia.
Gran Clot dels Homes Negre 2005. Medalla de plata, concurs mundial de Brussels.
Trotamundos. Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart.
Els arrossos, els bons arrossos, evidentment, doncs, tenen un punt importantíssim a nivell gastronòmic. Un restaurant, Casa Salvador, que, sens dubte, no us defraudarà. Moltíssimes classes d'arrossos, les que fa el seu responsable, el Salvador Gascón.
El restaurant Casa Salvador és un establiment íntegrament familiar que porta 60 anys sense tancar ni un sol dia de l'any. Juntament amb la seva germana Conxa, en Salvador, s'encarrega de cuidar diàriament la qualitat de tots els seus productes i el tracte amb els seus clients. El restaurant Casa Salvador està situat, com dèiem, a l'Estany de Cullera, a València, en un entorn tranquil i rodejat de naturalesa, visitat únicament pels amants de la pesca i els de la gastronomia. A l'interior de les típiques barraques de Casa Salvador, els seus clients poden degustar l'autèntica i tradicional cuina catalana, elaborada a base de peixos, de mariscos i d'una gran varietat d'arrossos. Casa Salvador participa en nombroses mostres gastronòmiques arreu d'Espanya i d'Europa representant la cuina valenciana. També posseeix els principals guardons que otorguen les institucions de la comunitat valenciana, com el Premi de Turisme, el Premi a la millor carta de vins d'Espanya, el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional i el Diploma d'Honor al Turisme de la Generalitat Valenciana, entre molts d'altres.
Doncs espero que ens acompanyeu ara mateix a l'Estany de Cullera. Ens anem en aquesta zona, restaurant Casa Salvador, el primer protagonista d'aquesta edició, d'aquesta entrega de Trotamundos, a la sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Fem una brevíssima pausa i de seguida parlem amb el Salvador.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. El color. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Estany de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta.
Bueno, pues aquí seguimos, continuamos, aunque puede sonar a estereotipo, hablar o escribir también los compañeros de la prensa escrita sobre la gastronomía de la Comunidad Valenciana pasa inexorablemente por hacerlo de sus arroces, ¿eh? Aquí el arroz es alimento, es tradición, es cultura. Yo diría que es una filosofía de vida, ¿eh? Arroz significa agua, significa huerto, regadíos, alegría, vitalidad. El arroz es posiblemente uno de los productos con más tradición que existe en la Comunidad Valenciana. Y ahora mismo que estamos convencidos de que muchos catalanes están o tienen previsto ir de vacaciones a esa comunidad, hoy queríamos acercarnos a uno de los restaurantes seguramente con más tradición, más fama, creo que merecida, en la elaboración de arroces, ¿eh? Os hablamos del restaurante Casa Salvador, Y hombre, iba a decir que íbamos a analizar sus arroces, pero es algo imposible. Ahora sabréis por qué. Saludamos esta mañana de sábado a su responsable, Salvador Gascón. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Analizar arroz por arroz en tu restaurante, yo diría que es imposible, ¿no?
Bueno, se podría hacer, pero necesitaría mucho tiempo porque hay montones. Entonces, siempre que hablamos de arroces en general, secos, melosos, caldosos, al horno,
sí, sí.
Hay gran variedad, entonces podemos siempre destacar algunos, pero bueno, hacer un estudio uno por uno sería larguísimo.
La verdad es que hablar de arroz con Salvador Gascón es un placer, porque seguramente estás de acuerdo con nosotros, es posiblemente uno de los mejores vehículos de sabores que se ha inventado, ¿no?, el arroz.
Bueno, el arroz es una gramínea muy, muy agradecida, y cualquier producto de calidad, autóctono o no, que se le ponga, pues siempre tiene unos resultados espectaculares. El arroz es el alimento principal de más de medio mundo.
Uh-huh.
Es el arroz, es la paella, es el plato más conocido del mundo. Y bueno, nuestro deber es velar porque cada día tenga más calidad, sea mejor, y que todo el mundo pueda degustar arroces fuera de serie.
Sí, es ciertamente un alimento, Salvador, de pueblos pobres, ¿no? Pero también se le encuentra en los grandes platos de las mejores cocinas del mundo, ¿no? Sin duda, decíamos que la Comunidad Valenciana es uno de los elementos tradicionales. Vosotros estáis en la Estany de Cullera, ¿eh?
Sí.
Y estáis desde hace tanto como 1950.
Sí, abrimos ese día y no hemos cerrado hasta ahora. Esperemos aguantar mucho.
Sí, sí, sí.
Pero sí, hacía 61 años que no hemos cerrado.
Caramba. Y además, eso es cierto, ¿eh? Que creo que no habéis cerrado ni un solo día. Y eso lo estipuláis, ¿no?
Ajá.
Os sentís orgullosos de eso, ¿no?
Hombre, claro que sí.
La verdad es que es un orgullo y una, desde luego, algo importante, y más en los días que corren, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de un poco el sello de tu restaurante. El arroz como plato fundamental, pero creo que el restaurante Casa Salvador, cuéntanos, porque empezó haciendo las populares y famosas lisas.
Sí, así se empezó en los 50.
Sí.
Gracias a Dios todo el mundo evolucionamos, hemos evolucionado. Hace mucho tiempo ya que estamos con el tema del arroz muy, muy importante para nosotros. Y bueno, y es una de las casas más importantes de arroces de España, seguramente. Uh-huh,
seguramente. Hombre, a mí me han dicho que os conocen a nivel internacional también, ¿eh?
Sí, pero bueno, no quiero ser yo tan pedante, pero sí.
No, pero hombre, seguramente esa insistencia en... Porque ahora mismo, siempre te pregunto lo mismo, pero es que siempre me das una respuesta diferente y siempre a la alza, ¿no? ¿Cuántos arroces tenéis o tienes pensado o puedes ofrecer a tus clientes?
Bueno, en la carta hay 48 o así,
sí.
Pero porque si puedes más nos lo verían locos, pero podríamos llegar en un momento a poder hacer 400.
400 arroces diferentes.
Eso es.
Diferentes, con argumentos, con ingredientes absolutamente diferentes. ¿Cuáles son los que tienen más éxito, más salida?
Bueno, de pescado hay algunos muy importantes, el del señoret, o la banda, o cosas de estas, el de marisco. Y luego meloso está el de rápez y el de aliseta, el de bogavante. Son todos importantes, pero bueno, cada uno en su línea, ¿no?
Uh-huh.
Luego en secos también de carne, pues estaría el meloso, el reguerot, que es un arroz seco de pato, el arroz de pollo y conejo tradicional, el de conejo y trufa. Bueno, hay un sinfín, un abanico interminable.
Uh-huh. ¿Utilizas alguna denominación de origen especial para hacer vuestros arroces?
Siempre.
¿Cuál?
Denominación de origen Valencia, siempre.
De Valencia.
Sí.
Siempre de Valencia. Es un arroz que responde muy bien, ¿no? A las...
Sí, en nuestra forma de cocinar se ha hecho con este arroz y seguimos con ella y nos va fantásticamente.
Diferentes clases de arroces, en cualquier caso, dentro de esa denominación
sí,
de origen,
muchísimo.
¿No? La verdad es que sí. Porque imagino que para hacer un arroz seco, un arroz caldoso, no sé si varía, ¿no?, también la clase de arroz.
Realmente no cambiamos el tipo de arroz.
Ajá.
Es un arroz senia de mucha calidad. Y con él trabajamos todas las formas posibles, secos, melosos, caldosos, al horno,
uh-huh.
Con el mismo tipo de arroz.
Efectivamente. Bueno, estamos hablando esta mañana de sábado del restaurante Casa Salvador, una institución dentro del mundo del arroz en nuestro país, a nivel internacional también, aunque no le gusta que se diga Salvador Gascón, ¿eh? Está en la Estany de Cullera, ¿eh? En Cullera, en el teléfono 96172-0136, ahí podéis reservar vuestra mesa, 96172-0136. 0136. Ese es el teléfono de reserva de mesas y especialmente lo digo y hago especial incidencia ahora, Salvador, porque creo que es importante, ¿no?, en esta época en la que estamos.
Hombre, el arroz, y aquí en nuestra casa es muy importante, ahora se decanta un poco más la gente por arroces de pescado, que apetece más en verano, pero bueno, no hay, la gente pide mucho el de pato también, que es un arroz seco con verduras, y bueno, salen todos.
¿Hay alguno, Salvador, que se tenga que encargar o no, previamente?
Adorno. El de adorno es el único que se tiene que encargar. Ajá. Porque llevan los productos que no son inusuales y siempre nos gusta que nos digan por encargo un día antes, siempre.
Uh-huh. Bueno,
Entonces, si viene y no lo piden, pues tarda poco más, pero se hace también.
El secreto, seguramente, para hacer un buen arroz es el condimento, que sea de primera calidad, ¿no? Digo esto porque vosotros el pescado lo mimáis muchísimo, la carne también, y la huerta, creo que
bueno,
es una huerta
yo
fantástica.
Yo pienso que para toda la cocina lo más importante es la calidad del producto y después el cariño con que se haga. Si hay un cariño especialmente pronunciado y hay un producto autóctono o no de calidad, es la base de cualquier guiso y de cualquier comida. Uh-huh. Entonces nosotros tratamos de unir una cosa con la otra y ponerle mucho cariño a la cosa. Y normalmente sale, funciona.
Uh-huh. Con cariño la cocina funciona de otra manera, ¿eh?
Sí.
La verdad es que sí. ¿Habéis inventado algún arroz ahora últimamente?
Bueno, cada año hacemos 8 o 10 nuevos, que ahora empezamos, cuando pasa el verano, empezamos ya a ver cosas nuevas, productos nuevos,
¿sí?,
y tratar de compensarlos bien, compaginarlos bien, y siempre sale unos arroces fuera de serie, no conocidos, que a la gente le encanta probar productos nuevos, y bueno, bien, funciona así bien.
Uh-huh. Déjame, antes de finalizar esta conversación con Salvador Gascón, que agradecemos que nos haya atendido, porque a estas horas de esta mañana de sábado, pues ya la cosa ya funciona y ya tiene muchísimo trabajo. Pero antes de finalizar, decía Salvador, quiero destacar el lugar en el que estáis, ¿no?, en ese Astain da Cullera, que tiene un carácter especial, ¿no?
Bueno, esto es un paraíso natural,
sí,
muy bonito. Está entre el río y el mar, entre el Mediterráneo y el Estany.
Sí.
Hace una especie de península y hay unas barracas preciosas, una cúpula de aquellas de iglesia típicas y luego una terraza fantástica mirando al lago del Estany. Y bueno, el sitio es paradisíaco.
Uh-huh. Estáis a tocar del agua.
Sí, tocando el agua.
Incluso creo que hay posibilidad, no sé si en esta época también, ¿no?, pero de llegar en barco.
A unos
depende, ¿no?,
metros se puede llegar.
Sí, a unos cuantos metros.
Sí.
Bueno, pues amigos, ahí lo tenéis, ¿eh? Si tenéis pensado coger el coche e iros hacia la Comunidad Valenciana, hacernos caso. Merece la pena que hagáis una parada en este restaurante Casa Salvador. Siempre que hay un periodo vacacional, nos gusta especialmente llamar a Salvador Gascón con propuestas muy firmes. Esa lo es, sin lugar a dudas, para los arroceros, para los amantes del arroz. Desde luego ahí tendrán donde escoger. Nada más, Salvador, te dejamos, que sabemos que tienes mucho trabajo. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Gracias y hasta otra. Gracias. Muy buenos días.
Trotamundos.
Si te gusta el arroz, hemos encontrado tu paraíso particular. Restaurante Casa Salvador. Más de medio siglo al servicio de sus clientes, elaborando una cocina cuidada, de calidad y con el arroz como protagonista. Ven y déjate seducir. Tenemos más de 100 arroces diferentes. Restaurante Casa Salvador, en Cullera, Valencia. Nos encontrarás en la Astain de Cullera sin número. Teléfono 96-172-0136. Restaurante Casa Salvador. Tu satisfacción es nuestra meta. El prestigiós restaurant La Canasta i els exclusius hotels Rei Don Jaime, Playafels i Ciudad de Castelldefels els conviden a compartir una nit inoblidable. Una vetllada que recordaran per sempre amb la més exquisida gastronomia i una estada de luxe. I tot per només 130 euros. Preu per a dues persones, per divendres, dissabte o diumenge, tot inclòs. Un sopar exquisit i una estada de luxe per només 130 euros. Informin-se a www.restaurantelacanasta.com. Restaurant La Canasta, Passeig Marítim 197 de Castelldefels, 93 665 68 57.
El buen paladar se educa saboreando los mejores productos. Y probar el jamón de señorío de Montanera es una lección difícil de olvidar.
jamón ibérico de bellota con la denominación de origen Dehesa de Extremadura, apreciado por los mejores gastrónomos. Señorío de Montanera, calidad, sabor, aroma e inigualables características nutritivas y antioxidantes. Jamón ibérico de bellota Señorío de Montanera, sabor maestro para los mejores paladares. Empieza a degustarlo en www.señoriodemontanera.com.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
Sábado 24 de diciembre, a un día para Navidad, y nosotros en este espacio de radio, pues sabéis que venimos recomendando, estas últimas semanas lo estamos haciendo, buenos vinos, buenos caldos. En nuestro país tenemos muchísimos, infinidad de ellos, pero siempre buscamos vinos interesantes que por su particularidad, singularidad, pues puedan ser por lo menos diferentes, no más de lo mismo, ¿eh? En este sentido, hoy os queremos presentar un trabajo muy bien hecho por unas bodegas de la denominación de origen Rioja, Bodegas Martínez Alesanco. Hoy analizamos sus vinos, lo hacemos en unos instantes saludando a su enóloga, y sobre todo un vino muy particular, os lo puedo asegurar, que acaban de lanzar al mercado. Su nombre, Nada que Ver.
Siete generaciones han trabajado y lo siguen haciendo para el desarrollo y el buen funcionamiento de esta bodega de La Rioja, cuyo principal objetivo es recuperar variedades minoritarias y o en peligro de extinción de la vid. Para ello, en el año 2004, esta bodega se incorpora a un proyecto que vela por recuperar la variedad de uva Maturana Tinta. El resultado, un vino con carácter estructurado y persistente que ha recibido numerosos premios y galardones. El trabajo continuado de todas las personas que forman parte de esta bodega ha permitido la elaboración de excelentes vinos de O Rioja, que se benefician de modernas técnicas para conseguir un reconocido prestigio internacional, todo con la máxima de transmitir el gran valor cultural y patrimonial del vino.
Gracias, Sara. Pues hoy conocemos, sabemos más sobre esos vinos. Nos vamos directamente a esa bodega, Bodegas Martínez Alesanco. Nos recibe su enóloga, Pilar Torrecilla. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en ti recae esa tremenda responsabilidad de haber elaborado ese vino, Nada que Ver, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido un proyecto nuevo, con mucha ilusión. Hemos puesto por apostar por algo nuestro, un patrimonio único y aquí en La Rioja. Y bueno, esperemos que os guste y que vaya dando buenos resultados.
Seguro que sí. Bueno, enseguida hablamos de ese vino, enseguida lo vamos a analizar y explicar exactamente con qué vino se van a encontrar nuestros oyentes cuando lo prueben. Pero si te parece, Pilar, antes vamos a hacer un poco un balance, un histórico de vuestra bodega. Es una bodega básicamente familiar, ¿no?
Sí, pues nosotros es una bodega familiar. Estamos situadas en Badarán, es un pueblo de La Rioja Alta. Y llevamos inscritos en la denominación calificada Rioja desde 1988. Lo que pasa es que somos una bodega familiar, que sobre todo somos una bodega, una familia de viticultores, porque nos hemos dedicado al mundo del vino pues prácticamente desde siempre. Date cuenta que tenemos viñedos desde antes de la filoxera, que aquí en Rioja en 1902, como sabéis, arrasó. Entonces, realmente siempre nos hemos dedicado al mundo del vino.
Bueno, el mundo del vino que da muy buenas satisfacciones, a veces es complejo, bueno, a veces con cierta frecuencia, y tú lo sabrás mejor que nadie, pues es complejo. Cuéntanos un poco vuestra línea en general de elaboración de vinos de la bodega Martínez Alesanco.
Pues mira, nosotros contamos con 80 hectáreas de viñedo propio, ¿no?, que están situadas todos alrededor del pueblo y sobre todo pues de las variedades Tempranillo y Garnacha Tinta para nuestros tintos, luego la Viura, que sería un poquito el pilar para los blancos, y la Maturana Tinta, que vamos a hablar a continuación. Entonces, nuestra filosofía sobre todo es el viñedo, es decir, no podemos hacer grandes vinos si la materia prima, que es lo más importante, no la mimamos, la cuidamos, investigamos acerca de ella para obtener los mejores resultados. Es un poquito.
Bueno, en el año 1991, pues iniciáis ese proyecto de recuperación de una variedad históricamente perdida aquí en La Rioja, que es la Maturana Tinta. Cuéntanos.
Sí, en el año 1991 comenzó este proyecto y nosotros nos incorporamos en él en el 2004. Nos plantearon si queríamos empezar a elaborar ese vino, ¿no? Que al principio era un poco como en plan pues de bodega experimental, pequeñito. A partir del 2004 ya lo pasamos a campo, tuvimos una plantación, una finca nuestra y empezamos a elaborarlos. Lo que pasa es que hasta el año, este año, la cosecha 2008, sí, lo hicimos un monovarietal puro 100% de Maturana Tinta, que es lo que queríamos darlo a conocer.
Sí, porque hasta ahora sí que habíais hecho, en fin, mezclas, ¿no?, con esa variedad.
Sí, claro, date cuenta que es una variedad nueva, la cual teníamos un poquito que ver cómo se comporta, cómo son esas fases de elaboración, esa crianza. Entonces fuimos un poquito pues mezclándola con tempranillo, con garnacha, para ver un poquito qué futuro tenía para nosotros y sobre todo para la denominación, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Lo que pasa es que aquí hemos querido sacar un puro para dar a conocer pues una variedad tan espectacular, tan especial y que la gente pues la vea 100% antes de, sobre todo, utilizarla como un complemento de nuestros vinos.
Sí, creo que sois de las únicas, si no la única bodega que en este momento tiene un monovarietal de esta variedad, ¿no?
Pues actualmente sí, somos la primera bodega que ha sacado el primer monovarietal al mercado. Sí que hemos recibido pues muchas visitas de otras bodegas durante estos años, pues muy interesados en lo que estábamos haciendo, en esta variedad, que también quisieron apostar con ellas y me imagino que en breve pues sacarán algún vino, no sé, monovarietal o colecciones o bueno.
Bueno, seguro, estilo. Seguro. Pero bueno, dicen que quien pega primero pega dos veces, ¿eh?
Eso espero.
Así que vosotros os habéis adelantado con este vino, el Nada Que Ver, este nombre también curioso, ¿no?, para bautizar un vino.
Pues sí, queríamos un poquito que fuese algo rompedor, algo único, ¿no? Entonces, ya que esta variedad es algo propio y nuestro, pues darle un carácter un poco con una imagen, un packaging, el diseño de etiqueta, la marca, que a la gente le impacte. Sobre todo, que tú ves esa botella y dices, oh, nada que ver, ¿qué es esto, no? ¿Qué te dice? Ya te llama bastante. Pero luego, cuando tú descorchas esa botella y catas ese vino, sobre todo es que dices, bueno, sí que no tiene nada que ver con lo que yo he catado anteriormente.
Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cata simbólica, ¿eh, Pilar?
Sí.
A través de los micrófonos de Radio Estel Cataluña vamos a hacer esa cata simbólica y vamos a procurar en la medida de lo posible transmitir a los oyentes con qué vino se van a encontrar cuando lo pongan en su mesa, en su copa, y sobre todo qué características le imprime esa variedad Maturana Tinta. Cuéntanos.
Pues vamos a ver. Nada Que Ver presenta sobre todo un color rojo cereza, picota, muy intenso, propio de esos racimos que cultivamos en el viñedo, porque son racimos muy pequeños, con mallas elípticas y pequeñas, que eso hace que tengamos mayor concentración de polifenoles. Luego, en nariz es toda una explosión de matices, sobre todo es muy característico de esta variedad notas de cacao, mentoladas, fruta negra, grosellas y unas finas notas de flor de violeta.
Sí.
Aparte de todo eso, gracias al proceso de elaboración y crianza, obtenemos en boca que sea un vino amplio, fresco, voluptuoso, que nos recuerda mucho, diríamos, pues esas características de cuando te comes un grano de uva en el campo, en el viñedo, ¿no? Aparte de que es un vino goloso, como te he dicho, pues eso presenta esos cacao, esos mentolados, y todo unido por un tanino muy dulce. Entonces yo creo que es un vino que te invita a beberlo, es un vino de trago largo, de estar en una comida, muy agradable y muy intenso.
En cualquier caso, es un vino que quien lo prueba debe tener un poco el paladar educado, probar vinos quizá con poco frecuentes, ¿no?, en el mercado.
Sí, no es un vino convencional ni tradicional. Entonces yo pienso que sí tienes que estar un poquito, saber lo que estás catando, ¿no?
Lógicamente todo el mundo lo puede probar, solo faltaría, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, ¿no?
Que, claro, no quería decir eso, pero quiero decir, para apreciar las verdaderas características de esta variedad, quiero decir, quizá una persona que no tiene el paladar educado no las percibe, ¿no?
No percibe eso, pero percibe lo que es el vino, lo que hemos hecho el conjunto en global. Ve esos matices, sí. Ve un poquito lo que le está transmitiendo esa variedad. Decir, bueno, es una variedad noble, estructurada, potente. Puedes decir, bueno, yo no entiendo mucho de sacar aromas y tal, pero veo que en una comida me gusta, es muy agradable. Sobre todo yo quiero transmitir eso en ese tipo de variedad, que la conozcan, porque luego es una variedad que en porcentajes muy bajos marca mucho el resto de vinos en un coupage con tempranillo, con garnacha, ¿no?, con nuestras variedades.
Bueno, ¿qué críticas habéis recibido? Porque me parece que ha sido muy bien aceptado, ¿no?
Pues la verdad es que estamos muy muy contentos, porque la mayoría de prescriptores, sobre todo el consumidor final, pues les ha gustado, está gustando muchísimo, se está sorprendiendo mucho porque es algo muy original y sobre todo volvemos a hablar lo mismo, diferente, ¿no? y la verdad que estamos muy, muy contentos con las críticas que estamos teniendo.
Decíamos, Pilar, que uno de vuestros objetivos es transmitir la cultura del vino y por este motivo dais mucha importancia al enoturismo también.
Sí, nosotros siempre la bodega está abierta todos los días del año y aquí pues cualquier miembro de la familia, yo, mis hermanos, los atendemos a la persona que guste venir a visitarnos y sobre todo queremos transmitirles esa cultura por el vino de Rioja, ese amor por la tierra, por las variedades, por el vino. Les enseñamos un poquito pues la elaboración, a hacer una cata, qué es una las barricas, degustar todo, ¿no? Que se salgan de la bodega con una sensación muy buena y sobre todo yo creo que prestamos ese cariño que nosotros sentimos al hacer este proyecto, que ellos lo sientan un poquito a la hora de probar nuestros vinos.
Bueno, unos vinos interesantes, sin duda, que hoy estamos analizando en esta sintonía de Radio Estel. Básicamente con esta voluntad de descubrir vinos diferentes, no más de lo mismo. Digo eso porque en una denominación de origen tan extensa que se elaboran vinos extraordinarios como es la denominación de origen Rioja, imagino que esta es la tendencia, ¿no, Pilar? Hacer poco romperse la cabeza y hacer cosas diferentes.
Yo creo que sí, que cada vez tienes que intentar sacar algo nuevo o sobre todo ir mejorando lo que tú tienes, ¿no? Entonces con este vino quisimos un poco que sea un vino con personalidad, alejado de estandarizaciones, ¿sabes? Buscar algo muy original, que no significa que yo lo prefiero ante el resto de mis vinos, no, para mí son todos para cada momento, ¿no? En cada lugar, pero quisimos hacer algo original, por lo que llamemos la atención un poquito en estos momentos.
Bueno, pues ahí tenéis ese último producto de Bodegas Martínez Alesanco, un producto directamente que nos viene desde esa denominación de origen Rioja. Tienen una página web en la que vais a encontrar más información, lo digo para las personas que puedan tener interés, bodegasmartinezalesanco.com. bodegasmartinezalesanco.com y nuestra invitación a probar alguno de sus vinos y en especial este Nada que ver, ese monovarietal de esa variedad de uva prácticamente desaparecida de esa denominación de origen Rioja y que ellos a través de su esfuerzo, voluntad y sobre todo ilusión han recuperado y han elaborado, en este caso ese monovarietal que ya está a la venta. Nada que ver, yo diría y añadiría, y mucho que probar, ¿eh? Pilar, un fuerte abrazo, gracias por atendernos y felices fiestas.
Gracias a vosotros y igualmente.
Felicidades por el trabajo. Nosotros hacemos una pequeña pausa, enseguida continuamos con más temas. Ese vino lo dejamos ahora mismo de lado, hacemos una pequeñísima pausa, enseguida más protagonistas.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Hola, sóc Carme Ruscalleda, vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Qualsevol moment és bo per fer el que et surt del cor. Et ve de gust un Ribera del Duero?
Entre la varietat de vins Ribera del Duero n'hi ha un per cada ocasió.
Vols compartir el nostre cor? Informa-te'n a riberadelduero.es.
Ribera del Duero, el cor del Duero.
El millor de la natura, el caràcter de la nostra terra i l'orgull de la feina ben feta. Tot això i més a la teva taula. Oli Montebrione, la tradició oliverera de la denominació d'origen siurana. Oli d'oliva verge extra Montebrione, amb atributs, intens aroma fruitat, suau, delicat, elegant, per la teva cuina i per la teva salut. Oli d'oliva verge extra Montebrione, un producte elaborat per la cooperativa agrícola Montbrió del Camp. Oli Montebrione, la qualitat per damunt de tot. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Bé, doncs aquí seguim en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Fins la una en punt de la tarda encara queden i resten molts protagonistes que passaran per aquests micròfons. Avui especialment doncs, un programa molt dedicat en aquestes festes de Nadal, com és habitual en les darreres setmanes. En qualsevol dels casos, sabeu que un dels elements informatius d'aquest programa són els productes, podríem dir, delicatessen, gourmet. N'hem parlat en moltes ocasions. Darrerament estem parlant, i ho hem fet amb les primeres espases de la cuina catalana, de productes i de plats amb els que la tòfona, sens dubte, és protagonista. I avui volem derivar aquesta conversa amb una empresa certament interessant aquí a Catalunya. El seu nom és Bilfood i es dedica bàsicament a la importació i la distribució de productes amb la tòfona com element essencial, com element comú. De seguida parlem d'aquests productes. Abans, com sempre, la Sara ens en fa un repàs.
Doncs des de l'any 1991, l'empresa Bilfood es dedica a la importació, com dèiem, i distribució d'aquests productes denominats gourmet d'alta gamma destinats i pensats pel sector de la restauració, l'hostaleria i les botigues especialitzades amb l'objectiu de fer-se un nom al mercat espanyol. Caracteritzada pel seu esperit innovador i amb ànima d'oferir als consumidors productes d'alta qualitat elaborats artesanalment, Bilfood ofereix olis, cremes, farines, mels, mostasses, pasta, patés, formatges, sals, salses i purés de tomàquet, entre d'altres productes, tots amb un nexe comú, la tòfona. Tot un món, doncs, per descobrir que forma part de l'alta gastronomia nacional.
Gràcies, Sara. Doncs avui parlem d'aquests productes que bàsicament tenen una acció de condiment, eh? Però millor que ningú ens en pot parlar el seu gerent, el gerent de Bilfood, que és l'Antoni Calabuig. Avui ens visita aquí en els estudis de Ràdio Estel Catalunya. Antoni, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Molt de gust.
Bé, Antoni, certament doncs, aquests productes, home, des de l'any 1991 esteu al mercat doncs, incidint en la importació d'aquests productes. D'on venen exactament?
Pues, tots els productes relacionats amb el món de la tòfona nosaltres els portem des d'Itàlia. Itàlia és per naturalesa el país més important i més ric en els temes de tòfona, sobretot la tòfona blanca. Uh-huh. I tots els productes que nosaltres portem els portem des d'Itàlia.
Des d'Itàlia, aquest país doncs, en el que aquest producte és essencial. És un producte, per cert, que estem en campanya ara, no?
Sí, la tòfona normalment comença en el mes d'octubre i acaba sobre el mes de març o abril. Això depèn també de l'any, dels temps, de les temperatures. Uh-huh. Encara que hi ha també les que se'n diuen trufes o tòfones d'estiu, però bàsicament és des del mes d'octubre fins al mes d'abril, que és quan es cullen les tòfones negres i les tòfones blanques. També
anem
és qualitat.
Exacte, anem a parlar d'aquest producte perquè una mica països doncs, que importen tòfones han, podríem dir-ho així, desvirtuat una mica la qualitat de la verdadera tòfona, no?
Bueno, anem a veure. França, per la anomenada tòfona negra, i Itàlia, la tòfona blanca, són els dos països principals. Espanya té també una bona collita de tòfona negra. Evidentment, venen altres tòfones d'altres països, la Indicum de la Índia i d'altres països on la qualitat ja minva molt. Nosaltres, tots els productes que portem d'Itàlia estan preparats o bé amb la que se'n diu Tuber Magnatum Pico, que és la trufa blanca d'Alba, uh-huh. o bé una que és la d'immediata segona qualitat, que és la Tuber Albidum Pico. Les que són preparats, els productes que estan preparats amb tòfona negra, estan preparats amb Tuber Melanosporum o la segona, que és la Tuber Stevium Vit. Uh-huh. Tot el que sigui per sota d'aquestes qualitats, nosaltres no ho toquem.
Aquesta localitat d'Alba, que té una tradició absoluta,
absoluta,
no?
Absoluta.
En el tema de la tòfona. Per cert, parlo de memòria, però crec que és una ciutat agermanada amb un poble d'aquí a Catalunya, que és Sant Cugat del Vallès.
Exacte, sí senyor, uh-huh. Molt bé.
Bé, doncs estem parlant de tòfona, estem parlant d'aquest producte i sobretot dels derivats. Què es pot fer amb aquest producte? Doncs realment quedarà absolutament demostrat que meravelles i molts productes i molt derivats i molt diferents, no? Què feu exactament a Bilfood?
Bueno, com bé has dit, la tòfona és un producte que es pot maridar amb molta quantitat de productes. Nosaltres, bàsicament, els productes principals que truquem és un condiment que en direm paté, un paté de tòfona blanca o de tòfona negra, que s'utilitza pues, de moltes maneres, vull dir, com un relleno o com per fer, per exemple, productes com canelons o per fer salses. Uh-huh. Aquí a Espanya s'ha fet molt popular el que se'n diu un biquini de tòfona, uh-huh. que els pots trobar a la majoria de les restaurants de tapes que ara s'han posat tan de moda, però també l'utilitzes per fer salses o per fer els famosos ous estrellats, que també sí, és un producte, sí, ara, un plat que s'utilitza molt. Inclús ens n'hem adonat de que carnisseries que fan hamburgueses doncs també ens compren el producte per fer hamburgueses amb tòfona. Vull dir, és un producte que dona molt de joc, perquè inclús amb fred per fer canapés, amb salmón o amb formatges curats, també és un producte que s'utilitza molt. El segon producte que podríem dir més utilitzat, ric amb tòfona, són els olis. Però també tenim una mel estupenda, amb tòfona, que també s'utilitza en molt tipus de plats. I després hi ha un producte estrella nostre, que també s'està venent molt en el mercat espanyol, perquè nosaltres treballem tot Espanya, és un formatge pecorino de Sardenya, sí, que ve trufat amb la Tuber Melanosporum, i que és un producte doncs, que tant amb un carro de formatges com per complementar qualsevol tipus de plat doncs, també s'utilitza moltíssim.
És curiós la tòfona, l'aroma que desprèn, no?
Bueno, la bona tòfona, la bona tòfona té un olor característic. La tòfona el que té és com molts altres productes, que o agrada o no agrada.
Clar.
Llavors la tòfona bona té un aroma i un sabor molt peculiar, pues que, com dic, pues, o ha d'agradar o no ha d'agradar. I jo sempre dic també que un plat amb tòfona, pues, la sensació de l'olor de la tòfona l'has de notar en el moment que s'obre la porta de la cuina.
Productes, doncs, bàsicament, doncs, que s'utilitzen com a condiments. I aquesta red comercial, segurament ara els oients es pregunten on poden trobar doncs, tots aquests productes dels que estem parlant.
Bueno, pues nosaltres estem treballant, com he dit, en tota Espanya, i els productes es poden trobar pues, aquí a Barcelona, puesto que estem aquí, pues, des de llocs com Vila Viniteca, o Tutusaus, o De Giorgio, o Aspic. Per exemple, el Gourmet del Corte Inglés tenen productes nostres i el Gourmet del Corte Inglés està per tot Espanya, ho podeu trobar pues, a qualsevol d'aquests punts.
Mm-hmm. Doncs fem aquesta rectificació en aquesta plana web belfood.info i aquest telèfon 93-204-8070. Parlant dels tipus de tòfona i parlant de la versatilitat de plats, moltíssims plats es poden fer. En qualsevol cas, Antoni, ens has comentat doncs, molts productes, no? Quin seria el producte en el que s'identifica més aquest gust, aquest sabor a tòfona?
Bueno, sens dubte, com he dit, el producte estrella nostre i, a més, el que més arraigat dintre del mercat és el que en diem paté de tòfona. Les etiquetes posen paté al tartufonero o paté al tartufo bianco. Uh-huh. No? La paraula paté, realment, els italians no sé perquè la utilitzen, perquè no és un paté a l'uso, sinó que és realment un condiment. És un producte preparat que el pots utilitzar durant un parell o tres de mesos. Vull dir, quan obres el pot, doncs té una caducitat llarga i és el producte que en aquests moments està present pràcticament en tots els restaurants d'un cert nivell en amunt, que l'utilitzen, ja dic, per preparar des de salses, des de rellenos de producte, des de canapés o des de infinitat de plats, vaja.
Imagino que en aquestes èpoques prenadalenques doncs, aquests productes intensifiquen, no?
Naturalment, perquè encara que la tòfona ja ha arraigat la restauració espanyola, ja no és solament un producte d'hivern, sinó que també està extenent-se el seu consum durant tot l'any, no? Però el que és evident és que en les èpoques nadalenques el producte doncs, té una millor reconeixement en el mercat.
Està tot inventat en el món de la tòfona o no?
Bueno, vaya pregunta. jo diria que el que és el producte, la tòfona, està ja inventada i poca cosa més s'hi pot fer. El que sí és evident és
les aplicacions,
que,
no?
És les aplicacions. Que les aplicacions, avui dia Espanya té una gamma de cuiners de primera magnitud que cada dia ens sorprenen a nosaltres mateixos amb plats nous, preparats amb els productes de tòfona. Uh-huh.
Doncs avui ens volíem acostar a aquest món, el que deia l'Antoni, és verdaderament així, el que li agrada a la tòfona li agrada molt. No a tothom pot agradar tot, no? Això és evident, no? Però sí que és cert, doncs, que l'amant d'aquest producte, doncs, busca, cerca, doncs, els productes derivats i plats especials, no?
Exacte.
Això vosaltres en sou conscients.
Exacte. Vull dir, és el ser un producte tan peculiar d'olor i de sabor, com bé has dit, vull dir, és un producte de que o agrada molt o no agrada gens. Afortunadament, cada vegada és un producte més conegut, cada vegada és un producte que agrada més, cada vegada s'utilitza en més plats com a producte principal o com a producte d'acompanyament, i cada vegada, com dic, els cuiners ens sorprenen amb més aplicacions de la tòfona.
La tòfona no és un producte econòmic, que diguem, però en qualsevol cas, tots aquests productes crec que porten petites quantitats, no? Per tant, es minimitza molt, no?
Evidentment. La tòfona és un producte car, la blanca és...
La bona, sí.
Les bones, i sobretot la blanca és un producte caríssim, però com que estem parlant de que són, en realitat, uns productes que estan amb la tòfona, un oli amb tòfona, o un paté amb tòfona, o una pasta amb tòfona, doncs també la dosis o el percentatge de tòfona que porta el producte ha de ser...
Petita per suficient, no?
Petita, perquè si no seria extremadament fort el sabor. Llavors estem parlant de productes que porten normalment d'un 3, un 5 o un 8% de la tòfona, que a més això, en països com a Itàlia, està regulat. Tu no pots utilitzar el nom de producto con trufa si no porta un mínim de percentatge d'aquesta trufa.
Doncs aquí ho teniu, aquest producte, la tòfona. Avui ens volíem acostar, doncs, en aquesta activitat d'aquesta empresa, Billfood. Recordem de nou aquesta plana web, billfood.info, aquest telèfon d'informació també, el 93-204-8070. I, com sempre, doncs, convidem els nostres oients a que busquin, doncs, aquests productes, botigues del Licatessen, en qualsevol cas, i també el sector de la restauració els utilitza amb força freqüència. Agraïts a l'Antoni Calabuig, el gerent de Billfood, que ens hagi acompanyat aquest matí de dissabte. Moltíssimes gràcies. Imagino que a casa teva aquest Nadal algun producte antòfona es menjarà, no?
A vegades diuen que en casa de l'herrero cuchillo de palo, però sempre hi ha alguna coseta, és inevitable.
Bon Nadal, gràcies per venir.
Moltes gràcies per convidar-me.
I molt bon dia.
Bon dia.
Trotamundos.
La calidad y el buen sabor se encuentran en la tradición y el buen hacer. Jabugo Real, desde 1890 ofreciéndote el mejor jamón denominación de origen Huelva. Ibéricos de bellota, paletas, embutidos, loncheados y mucho más, elaborados con una centenaria tradición chacinera, la de los mejores jamones del mundo. Entra en jabugoreal.es y saborea el arte del buen hacer. Más información en el 900-1890-00. Jabugo Real, solo bellota, solo excelencia. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
El món del cava en aquests dies, doncs, té encara més protagonisme, sens dubte, en aquestes dates de Nadal. Doncs el cava és un element essencial a qualsevol taula. I nosaltres, doncs, conscients d'aquesta realitat, les darreres setmanes us estem donant i oferint una sèrie d'empreses elaboradores de cava a consciència, amb tradició i sobretot amb qualitat, i amb ganes de fer-ho. Són empreses, empresaris, cavistes, doncs, que senten el cava molt de prop i que investiguen i, sobretot, il·lusionats el dia a dia en l'elaboració de nous productes. Avui us volem parlar dels caves Gramona, En diferents ocasions s'han passat també per aquests micròfons, però certament sempre tenen novetats de les que parlar. Avui també en parlarem, ho farem en uns instants amb el seu responsable, amb el Xavier Gramona.
El celler Gramona es dedica a l'elaboració de caves d'alta qualitat des de fa més de 125 anys. Per aquest motiu, un dels seus principals objectius és innovar i buscar noves formes d'elaborar els seus productes sense perdre l'essència, la tradició i la seva idea de com ha de ser un bon cava. Per aquest motiu, les persones que hi treballen aprofiten la seva gran experiència en el mètode tradicional per aconseguir les llargues criances que necessita un gran cava sense deixar, com dèiem, d'innovar i, per tant, de créixer i de millorar. El celler Gramona està situat a Sant Sadurní d'Anoia i compta ja amb 5 generacions dedicades a aquest interessant món del vi i del cava. Cal dir que s'ha convertit ja en una bodega reconeguda i estimada a nivell internacional, com mostren alguns dels premis amb els que ha estat guardonada, com per exemple el Nariz de Oro 2011, a més d'estar inclòs, atenció, a les conegudes guies Peñín, Gourmet, Todo Vino i El Economista, entre d'altres, i d'aparèixer a publicacions com per exemple el diari The New York Times.
Efectivament, a nivell internacional cada cop tenen més importància manifestacions de crítics del món del vi i del cava, doncs certament molt serioses. Xavier Gramona, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Aquesta és una realitat de la qual n'esteu molt orgullosos, no, vosaltres?
Bueno, ho dic quasi tot en aquest breu espai i amb tan males paraules. Sí, estem contents que, encara que no som profetes de casa nostra, perquè costa que la premsa local en parli tan bé, a la de fora s'atreveix més a comparar-nos amb els grans xampans i ho fa definitivament amb molt bona premsa per nosaltres. Mm-hmm.
Cada cop... clar, la pregunta és complexa, no? Però, Xavier, en diferents ocasions hem parlat, no? Doncs que us comparen, us comencen a comparar amb els populars, famosos xampanys francesos, no? Hi haurà algun dia, doncs, que es giri la truita?
No, no es tracta de girar la truita, sinó de dir que aquí som capaços de fer grans productes espumosos, amb vi espumós, del xampany o del cava, tan bons com els millors que es fan en aquella terra. I bé, pensa que fora de la xampanya hi ha més de 50 països que fan vins espumosos, i és justament a la nostra zona, al voltant de Barcelona i de Tarragona, on es fan els vins espumosos més bons que hi ha a fora de la Xampanya, arreu del món, i per algú és, perquè tenim una tradició llarga, perquè tenim una terra i un raïm idoni, i perquè tenim la voluntat de fer-ho, sobretot.
Efectivament. Bé, i segurament doncs, aquesta voluntat, aquesta tradició, la història, els més de 125 anys que porteu d'història, són uns elements que us han portat en aquest èxit, no? Però segurament hi ha d'altres que tu, com a responsable, coneixes més directament, no? Quin seria el secret de Caves Gramona?
Bé, doncs, més de 100 anys d'història fent cava. Això et porta a vèncer un obstacle molt important per arribar a fer un gran espumós, que és la finançació, el temps, l'estalvi. Un gran espumós és un cava d'entre 4 i 10 anys de criança. Això vol dir doncs, financiar estocs, ser capaç de pensar i de tenir projectes a llarg plaç. Un gran cava, igual com un xampany, pot arribar a tenir 10 anys tranquil·lament de criança. Això vol dir, imagina't, pensar en projectes no a 10, sinó a 15 anys vista. I quan pensem en fer una nova ampolla, com nosaltres ara potser veurem uns caves de 12 a 15 anys, doncs has d'estar-hi... ja no aquests 15 anys pensats, sinó que, a més, durant els 15 anys has d'anar fent estocs cada any i creure fermament que quan surti la primera anyada, els altres 15 que hagués estat pujant a dintre la bodega, doncs que tindran continuïtat, sortiran i seran apreciades pel client. Això ho tenim. Tenim un raïm que és únic en el món, que és la Xarel·lo, només n'hi ha aquí a la zona de Tarragona i Barcelona, i la Xarel·lo és el raïm blanc en el món amb més antioxidants. Això fa que sigui un raïm idoni per fer vins blancs de llarga criança que són els grans espumosos, els grans caves de 80 anys, i aquest vi blanc que fa possible que un vi blanc tingui 10 anys i encara sigui fresc i ens doni aquesta sensació que necessita donar-nos un espumós, que és treure'ns la set, tornem a dir, un vi blanc que té 10 anys i és fresc i ens treu la set, que vol dir que durant 10 anys ha guanyat en complexitat, puntuositat, en cremositat, però al mateix temps encara es manté fresc per treure'ns a set, donant-nos a frescor. Això només ho pot fer un determinat tipus de raïm. Doncs el xarel·lo, el que només tenim a Catalunya, és el en el món, i això està dit ja en l'any 87 per la Universitat de Dijon, la primera del món de l'enologia, que és el vi blanc en el món amb més antioxidants, inclús més que molts raïms negres com la Pinot Noir, que es fan servir per fer el xampany.
I en caves, quins diries, Xavier, que són els més representatius?
Els caves més representatius? Mira, et diria que caves, tots són representatius, eh? Nosaltres tenim col·legues que fan grans volums, com vosaltres sabeu, i preus baixos, i diria que són caves fantàstics per fer un aperitiu i per fer una cop amb joves frescos i refrescants. La principal virtut d'un cava econòmic és normalment la joventut, és a dir, pensa d'uns 12 mesos, 15 mesos. Els caves que nosaltres fem són caves d'uns 3, 4, 7 anys, 10 anys, i això els fa més apropiats per menjar, per fer tota una botella doncs, entre amics sense que pugi gens l'acidès o el carbònic. I en aquest sentit, tots són representatius, depèn dels moments. I a dia 24, pues, la gent superà ja amb un àpat familiar, i el que recomanaria pues, per tot l'àpat és un bon cava, eh? Probablement el millor dit per un àpat com aquests de Nadal familiars, perquè ja comença a treure les 7, aquella hora que tota la família reunida està ja un calor, no?, en el saló i al voltant de la taula, treure les 7, després vols continuar amb el gall farcit, o vols continuar amb les gambes, i tot això en caves fantàstic, i a més, potser un brut, perquè si hi ha tota la família al voltant i gent que veu, gent que no veu, el brut és una mica més suau, amable, el veuen més fàcilment. I demà, el 25, si la gent dina, doncs també el mateix, no? Un bon cava de criança i brut, de 3, 4 anys, 5 anys, brut. Si després hi ha el X, que el dia 26 celebraran amigots i són bons bevedors i es reuniran, doncs un nature potser fresc, allò a mitja tarda, que es reuneixen per xerrar i veure com ha anat el Nadal i com ha anat l'any, i són gent que saben veure, doncs potser un brut nature que els refrescarà perfectament i en podran veure forces botelles des de criança i si és més jove, doncs serà per una o dues copes. No?
Doncs totes
però
aquestes...
Totes aquestes caves són representatius. Vamos.
Sí, efectivament, doncs representatius i presents a la gamma de productes de Gramona. Amb Xavier Gramona avui estem fent aquest repàs dels seus productes, d'aquesta tradició i sobretot també de les novetats. En aquest sentit, hem de dir doncs, que el celler Gramona, en col·laboració amb la Fundació per l'Educació i Formació contra el Càncer, FECOC, i la Fundació Bamberg, doncs ha llançat doncs, fa unes setmanes una edició limitada d'un cava, Sara.
Doncs així és, així com dèiem, FECOC, la Fundació Bamberg i Gramona s'han unit, com dèiem, a la lluita contra el càncer de pit. I et volia preguntar, Xavier, quins són els projectes que portareu a terme per, doncs, bé, doncs per obtenir beneficis per aquesta lluita?
Bueno, de fet, nosaltres som poc important, no? Se'ns han acostat aquestes fundacions perquè volen, ens han demanat ajut. Ha sigut a ells que se'ls ha corregut que una botella de cava rosat es podia associar al tema del càncer de la mama. Nosaltres els hem secundat, hem buscat un disseny extraordinari per cridar l'atenció a la gent i ens hem compromès a posar-hi una part dels nostres beneficis, de fet, els nostres beneficis. Hem pujat 2 euros al preu de la botella, nosaltres hi posem 2 euros per botella, i la botella, cada botella venguda, fa que nosaltres donem 4 euros a les fundacions. El doctor Espaté, de la Fundació FIFOC, que està presidida pel Fabián Espaté, i el seu germà, un oncòleg conegut, el doctor Espaté, va viure i va treballar a Sant Sadurní com a metge fa 50 anys, i deixar ens conèixer, i per això ens va contactar. I ha sigut una iniciativa seva, oi? Bueno, nosaltres esperem secundar-la bé, donar a conèixer el cava aquest rosat bé, n'hem fet només 8.000 botelles, ampolles, i esperem que la gent solidaritzi i doncs les adquireixi i les disfruti, el cava rosat de Gramona, vestit d'aquesta manera especial per la Fundació.
Efectivament, aquesta edició limitada d'aquest cava Gramona Rosé. Bé, doncs la solidaritat també present en aquesta empresa i sobretot aquesta tradició de fa molts anys, tal com més de 125 anys elaborant aquests caves, no només caves sinó també vins. Avui hem volgut particularitzar i centrar aquesta conversa amb el Xavier Gramona en els caves, perquè entenem que és un producte essencial, elemental, en aquestes festes de Nadal. Qualsevol d'aquests caves, grans reserves, els Bruts Naturs, el Celler Batlle, el Gramona Imperial, en fi, podríem seguir amb més productes, però en qualsevol cas nosaltres el que volem recomanar és aquesta, sobretot, tradició i feina ben feta. No ho diem nosaltres, que modestament tenim uns paladars limitats, segurament, no? Però ho han dit crítics de diferents parts del món i han reconegut aquesta feina molt ben feta. Xavier Gramona, gràcies un cop més per acceptar la nostra invitació en aquest programa, per passar per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, parlar de cava amb tu, i res més, que espero que aquest 2012 us porti les millors de les notícies. Gràcies, una forta abraçada i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres, bon Nadal a tothom, no un brindis per aquesta nit i per demà.
Gràcies, una forta abraçada. Adéu.
Trotamundos.
Doncs amb el Xavier Gramona nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Trotamundos. Gràcies, amics, a tots vosaltres per l'atenció, per la companyia, i si així ho voleu us esperem la propera setmana a partir de les 10 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. En nom de tot l'equip del programa us desitgem el millor dels Nadals. Gràcies, molt bon dia. Us ha parlat Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.